Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
És dimarts, dia 16 d'abril, comencem una nova edició del Via Directa, edició número 3506. La d'avui dimarts. Avui comentarem que el consistori ha començat a enviar les notificacions als membres de les meses electorals del 12 de maig de les eleccions al Parlament, després del ple municipal extraordinari i amb el sorteig que es va celebrar aquest dilluns. I l'Ajuntament instal·larà 11 fonts duals per a gossos i per persones. La primera d'aquestes fonts ja està instal·lada a l'Avinguda Constitució, a prop del número 62. I l'Escola Municipal de Música i Dansa celebra aquest dissabte 15 anys d'història amb un acte al Parc Central on tothom hi podrà participar. Comptarem també amb els espais dels companys de la xarxa ràdio, de l'espai del residu al recurs i també del Gat Garotos. I avui seguirem recordant aquí els reportatges, entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquests 3.500 programes del Via Directa. Avui, concretament, un reportatge sobre el programa Mouta per l'Ocupació que impulsa l'Ajuntament des de la regidoria d'Activitat Econòmica. Un programa del Mouta per l'Ocupació on s'ofereix als instituts de la ciutat sessions informatives sobre ocupació i autoocupació. Aquestes i altres informacions, en dues hores de programa, salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant en aquesta nova edició del Via Directa, edició ja número 3506.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha convocat un ple extraordinari aquest dilluns per fer el sorteig a les persones que hauran d'estar a les meses electorals de les eleccions del 12 de maig al Parlament. L'alcaldessa accidental, Maria Antònia Borbón, ha presidit aquest ple, que també ha comptat amb la presència de la secretària Begoña Gil, qui ha explicat en el ple municipal el procediment del sorteig que s'ha realitzat.
Iniciarem el sorteig de les meses electorals que s'han de constituir i que és competència dels ajuntaments sota la supervisió de les juntes generals de zona. Iniciem el sorteig.
Hola, bon dia. El sorteig el farem a través d'una plataforma que es diu IDACELEC, que posa a disposició de les administracions públiques l'oficina del cens electoral. Procediré a... Veieu aquí, que és benvenida amb aquesta plataforma. Sorteo de meses, sorteig de meses. Sorteo membres de mesa. Estem amb el procés electoral, eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. A la pestanya realitzar sorteig apareix la província, el municipi, el total de meses, que són 33, l'àmbit censal, que és certificat, són els que estan empadronats al municipi de Sant Andreu de la Barca i tenen nacionalitat espanyola. Aquí el nombre de suplents per càrrec, en principi una mesa és un president i dos vocals, obliga a tenir un mínim de dos. Nosaltres, per experiències d'altres anys i per tal de garantir que el dia de les eleccions puguem disposar de tots els membres de la mesa sense que tinguem incidències, ja fa uns anys que el que fem és escollir 10 suplents, en funció de que si van excusant, doncs puguem anar tirant del següent i no faci falta que realitzem un altre ple. Llavors aquí en número de suplents en posarem 10. El tipus de sorteig el farem pel total de totes les meses i en principi ja no s'ha d'inserir cap tipus més d'informació. Realitzarem el sorteig.
Ara l'Ajuntament haurà de notificar la ciutadania que han de ser una mesa electoral formada per un president, dos vocals i 6 suplents a partir d'aquí sobre un procés d'al·legacions. Begoña Gil, secretària de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha comentat a Ràdio Sant Andreu quin és el procediment que segueix a partir del sorteig.
Doncs a partir d'ara nosaltres avui mateix començarem a notificar a tots aquells ciutadans que hagin sigut escollits com a membres de les meses electorals, en principi un president i dos vocals.
un cop s'hagi pogut notificar i en funció de la situació en què es trobi cadascun d'ells i puguin presentar una excusa davant de la Junta Electoral de Zona, continuarem notificant fins poder aconseguir que totes les meses estiguin els membres que corresponen.
Quines són les situacions que podem estar exempts de poder participar en les meses?
Doncs, bueno, doncs en principi les principals són que pertanyis a algun cos de seguretat, a un cos de bombers, que tinguis algun viatge ja programat des de fa molt de temps que no ho sapiguessis abans de que es fessin les convocatòries. Bé, és molt variat i la Junta Electoral de Zona, tot i que té criteris, constantment, no, la casuística va provocant de nous.
33 meses, a través d'un programa informàtic, s'han escollit avui les persones que en formaven part, també s'han buscat també suplents.
Sí, per garantir que en funció de les excuses que hi hagin i de l'experiència que hem tingut de les últimes eleccions, hem procedit a escollir 10 ciutadans més com a suplents per poder anar, en tot cas, cridant-los per si no les poguéssim constituir i no trobar-nos amb incidències el mateix dia de les eleccions.
Des d'un ajuntament, no només les eleccions són el 12 de maig, però sí que es treballa moltes setmanes enrere per tenir-ho ja tot preparat per al dia 12. Avui estic del sorteig, però ja es porta setmanes treballant en aquestes eleccions.
Sí, certament aquestes eleccions que es van convocar de manera anticipada, dissolent el Parlament de Catalunya, doncs ens ha fet que portem ja més de pràcticament des de l'endemà parlant ja amb l'Institut Nacional d'Estadística, l'Oficina del Cens, per preparar el cens, per poder-lo exposar al públic. La veritat és que és una tasca àrdua, però bé, per això estem, per treballar pels ciutadans.
Tenim doble convocatòria, després tenim les europees al juny.
Sí, efectivament, ja hem començat a treballar també amb les properes eleccions a Europa, sí.
Sí, que des de l'Ajuntament, 12 de maig, tot a punt, per les eleccions?
Segur que sí, segur. Treballem per això.
Compte enrere, de cara a les eleccions, del 12 de maig, les eleccions al Parlament de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ja ha realitzat el sorteig dels membres de les 33 meses electorals a Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament instal·larà 11 fons duals per a gossos i per a persones. Les fons faciliten que els gossos puguin veure amb l'abeurador que tenen a la cubeta inferior. Aquestes noves fons també permeten veure les persones amb una altra aixeta situada a la part superior en sentit contrari. La primera ja està instal·lada a l'Avinguda Constitució, a prop del número 62, i la resta s'ubicaran des del Parc Central al Parc de la Solana. La regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha recordat a Ràdio Sant Andreu que amb les noves fons tothom que tingui un gos les podrà fer servir.
Pues aquestes fonts són duals, és per veure per un costat veure la persona i per un altre costat cap a terra té un dipòsit on pot veure el gos. Estem instal·lant 11 fonts, instal·larem abans de l'estiu. Hem començat amb la primera, l'Avinguda Constitució. La idea és això, fer fonts per persones i també per tenir cura dels nostres gossos, no? Pues s'instal·laran des del Parc de la Solana fins al Palau. Volem fer una línia perquè tota la gent que va sortir a passejar el gos tingui un punt on poder, més a prop o més lluny, poder parar i que el seu gos vegi.
L'Ajuntament també ha iniciat el repartiment de bosses d'aigua per diluir l'orina dels gossos. Ajudaran a diluir les deposicions dels animals domèstics a la via pública, una campanya per promoure la convivència i el respecte per l'espai urbà.
Aquestes bosses són d'un mig litre, unes bossetes de plàstic, que serveixen per ficar l'aigua diluïda amb una miqueta de vinagre o de lleixiu i és per diluir els orins dels gossos a terra, perquè no els deixem.
El repartiment, com s'està realitzant?
Pues es va començar a repartir el curs de tinença responsable que vam fer a l'Ajuntament. Després s'està repartint per les regidories de barri i les persones també la poden venir a recollir aquí a la planta 0 de l'Ajuntament. Es reparteix una bosseta per persona.
Primera font dual instal·lada a Sant Andreu de la Barca, l'Avinguda Constitució. La resta s'ubicaran des del Parc de la Solana fins al Palau. Aquestes fonts faciliten, com dèiem, que els gossos puguin veure amb l'abeurador que tenen a la cubeta inferior.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i fa amb un acte el dissabte 20 d'abril al matí al Parc Central. Ens acompanya el seu director, Oriol Cusó. Molt bon dia, Oriol.
Molt bon dia.
Bé, 15 anys de l'Escola Municipal de Música i Dansa i voleu celebrar, a més, compartint amb la ciutadania de Sant Andreu de la Barca.
Doncs sí, 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 Jordi. Això, sempre quan hi ha aniversari, sempre pensem, no?, com ho farem, com ho celebrarem, de quina manera, no? El desè aniversari també vam fer, no? I sempre és un repte per nosaltres pensar això, com ho afrontarem, no? I en aquesta ocasió, doncs, vam tenir com aquesta pensada, no?, de muntar un gran tinglado, muntar una gran festa per tota la ciutadania i per tots els alumnes de l'Escola de Música i Dansa al Parc Central.
Començarà a partir de les 10 del matí en el Parc Central, aquesta festa del 15è aniversari de l'Escola Municipal de Música i Dansa. Hi haurà 6 espais en el Parc Central. Què és el que tindrem, Oriol?
Sí, mira, la idea és que farem... la idea és com un circuit, val? La idea que hem fet és de que hi hagi com un circuit, és a dir, que tu aniràs al parc i llavors, depenent de l'hora, com si hi haurà dues coses unes altres, val? L'eix vertebrador seran 3 tallers, vale, que farem a les 10, a les 11 i a les 12. 3 tallers de mitja horeta. I després, en els espais del mig, a 10 i mitja, 11 i mitja, 12 i mitja, hi haurà 6 espais. Val? Vols que et concreti, Jordi, ja et dic una mica...
Parlem dels diferents espais que podrem veure.
Mira, els espais seran un espai de vent, un espai de percussió, espai de corda, de guitarra, de piano i de dansa. Val? Llavors, en cada espai... tindrem alumnes de l'escola que estan participant i que estan tocant, però també el bonic és que qualsevol ciutadà que vingui doncs podrà també participar. Pues, si veu un trombó, pues podrà tocar el trombó i ens podrà interactuar amb nosaltres i els podem ensenyar, com si diguéssim. No?
Aquesta experiència ja l'heu fet en alguna ocasió?
Doncs no.
De posar instruments.
Havíem fet una experiència, sí. Sí que l'havíem fet al mes d'abril, sí que fèiem l'escola surt al carrer, que posàvem un piano, també la gent podia tocar, però clar, en aquest cas el xulo és que estem amb tots amb els instruments, amb la música i amb la dansa, o sigui, estem tota l'escola al carrer i on es pot fer qualsevol d'aquestes coses, no?
Per tant, hi ha aquest espai de percussió, espai de vent, de corda, de piano, de guitarra, però també hi haurà un espai per la dansa.
Exacte.
I un racó infantil, també.
Sí, llavors el tema és que tindrem... O sigui, els espais i els tallers s'interrelacionant, és a dir, quan hi hagi un taller, els espais es paren, vale? Però l'únic que farem és que deixarem un racó permanent d'infantil, vale? Que aquí ens estem preparant cosetes de fer instruments així, hem demanat unes fustes, uns palers, i bueno, volem fer un espai bonic, i llavors també això, un racó d'infantil perquè els més petits també tinguin cabuda i que puguin també passar-s'ho d'allò més bé.
Tindrem també l'actuació del gran conjunt de vent i de percussió.
Sí, això ho farem com per tancar l'acte, vale? Perquè en aquest cas, aquesta activitat que volem preparar, volgudament no volíem que fos una activitat de nosaltres toquem, vosaltres ens escolteu, no? Llavors, per això és participativa, no? I on te col·loquem a l'alumne en un altre lloc, de que també fa com de profe amb els ciutadans nous que vinguin, que vulguin ballar o que vulguin tocar algun instrument, doncs que els alumnes ens ajuden a explicar com es balla, ens ajuden a explicar com es toca un trombó, no? I d'altra banda, sí que volíem, com a cosa final, sí que fer una petita actuació res de 3 cançonetes amb el conjunt de vent i percussió i també altres alumnes que també se sumaran en aquesta actuació.
L'objectiu és fer una gran festa per celebrar aquests 15 anys. En quin moment es troba ara en l'Escola Municipal de Música i Dansa, Oriol?
Doncs bé, estem en un moment de bona salut, en un moment que jo penso que és un fet de que l'Escola Municipal de Música i Dansa s'ha consolidat al municipi i que té un públic, que té una gent que hi creu, que l'estima, que en fa ús i que després també, evidentment, té un retorn social, no? Com per exemple va ser amb la setmana passada que vam fer una cantata amb 250 nanos, una cantata que vam organitzar des de l'escola i multidisciplinar, amb els ballarins que ballaven amb dansa, amb els músics que tocaven en directe, amb els cantaires que tocaven, amb el text que narràvem, i que vam fer una cantata amb les 7 escoles de primària. Jo penso que són aquestes també activitats que donen molt de sentit a un servei públic com el nostre.
I a més, una escola municipal de música i dansa que habitualment surt al carrer, que no només es queda a l'aula, sinó també surt a fora, amb activitats molt diverses. Col·laboreu amb la Fira de la Primavera, amb les activitats de Nadal, però també hi ha altres activitats com la que comentàvem abans, no? De posar aquests instruments en diferents llocs de Sant Andreu de la Barca perquè la gent pugui participar, o les diferents audicions que també heu fet en el casino, a la mateixa escola, evidentment, però també n'heu fet en el casino o en el teatre.
Totalment, no? Jo penso que és 360 graus en tots els sentits, és a dir, que l'Escola Municipal de Música i Dansa no és una escola infantil, sinó que és una escola que dona servei a tota la ciutadania, des d'alumnes, des d'embarassats, des de nadons, des de petitons, a alumnes de 80 anys que venen encantats, i això creiem que és superimportant i necessari. I per l'altre costat, el que dèiem, de que no només es dona servei als alumnes que venen, sinó que s'intenta fer una activitat exterior. Aquest any, per exemple, com a novetat, doncs vam fer tot el tema de les fires de Nadal, que vam anar a tocar 3 dies en un punt on es feien els fanalets, i també hi havia una actuació hi havia actuacions de la nostra escola. I doncs sempre volem, no? Sempre volem fer coses i participar, i anem al casal de la gent gran, i anem a les residències, i anem a fer la cantata, i aquest any anem amb el ballet de dansa de l'escola, anirem als instituts a fer una xerrada, i després els instituts vindran a veure l'espectacle preciós que fan des del ballet. Vull dir que sí, nosaltres tenim claríssim de que som escola, però som cultura també, i volem fomentar que tothom tingui accés i pugui participar amb la música i la dansa, no?
Això també va molt bé de cara als alumnes, de que puguin actuar davant d'un públic, no?
Totalment, i que puguin actuar en diferents contextos, no? També, des d'un dia que actues al teatre, que tens un escenari molt gran, molt bonic, amb llums, a que després puguis actuar al cap d'uns dies al carrer, no? Perquè també jo penso que és el bonic també i educativament, no? També de que tastis diferents escenaris, diferents realitats, i que totes són boniques i totes tenen impacte en els alumnes i en la ciutadania.
Al marge, si després es volen dedicar professionalment a la dansa o a la música, no? Sí, però sobretot que gaudeixin, no?
Totalment. O sigui, jo penso que l'objectiu és el present, no? Sense deixar el futur, però l'objectiu és el present. És a dir, el nostre objectiu és que... poder el més important és l'amor, no? L'amor cap a la música i l'amor cap a la dansa, no? I el gaudir... i el fer-ho amb coneixement, perquè som a escola, ho expliquem de quina manera es pot fer bé, però sempre amb el gaudi, no? I si després algú s'hi vol dedicar, evidentment també l'ajudarem amb tot el que puguem, no? I ja passa, molts ballarins nostres que han anat a l'Institut del Teatre i que estan estudiant allà, i amb música, doncs, gent ja que està fent proves del superior, o gent que ja l'ha fet, no? Vull dir, i tant.
O grups de música que han sorgit a través de l'escola, com les Polos,
i tant,
no?
I tant,
per posar un exemple, no?
I tant.
Quants alumnes i professors teniu actualment?
Mira, ara mateix la plantilla és de 17 professors, i també hi ha un conserge, hi ha una administrativa, i d'alumnes estem o dels 285 de música i dansa.
Està prou bé.
Sí, els números són molt bons. Jo penso que sí, que podem estar molt, molt contents. A part de tota la feina que hi ha de tallers, també, que també aquest any hem fet un fotimer, tallers de nadons, tallers de piano per no pianistes, tallers de coreogràfics, tallers de tècnica de dansa, tallers de tècnica de dansa, què més? Tallers de producció musical, tallers d'instituts educatives especials, que aquest any ho hem engegat i l'any que ve ho farem permanent ja. Vull dir que sí.
A part de tota l'oferta formativa que actualment existeix, no? Que és molt variada.
Sí, la forma que sempre exacta, sí, que és des dels 3 anys fins a dalt, i de dansa a partir de predansa que fem a partir dels 4 anys, i sí, que aquí, evidentment, qui vulgui i vol entrar. I ja en una altra entrevista ja et comentaré les novetats que tinc per l'any que ve, també acadèmiques, que sempre també ja ho anem pensant.
Avui l'objectiu de l'entrevista és aquests 15 anys de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Ho celebra dissabte 20 d'abril, de 10 del matí, 1 del migdia aproximadament, amb aquests tallers, amb aquests 6 espais en el Parc Central, on no només estan convidats els actuals alumnes de l'escola, sinó que està convidada tota la ciutadania, perquè també podrà participar de totes aquestes activitats, perquè l'objectiu és fer les activitats entre tots.
Exacte, sí, sí. Aquí és un dia, perquè tots ho compartim, perquè tots fem música i dansa, perquè la gent vingui perquè estiguem plegats celebrant el 15è aniversari de l'escola, però sobretot fent art i fent cultura i gaudint de la música i la dansa junts.
Potser d'aquí surt alguna vocació, eh?
Home, i tant, segur que sí. Hi ha moltes d'amagades.
Oriol Cusó, director de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte en el Parc Central amb la celebració del 15è aniversari de l'Escola Municipal de Música i Dansa. Recordem, des de les 2 del matí fins a la 1 del migdia.
Moltíssimes gràcies, Jordi, i res, això, animar tothom a que vingui, que en tenim moltes ganes.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I tot seguit en el Via Directa, en l'espai dels companys de la xarxa ràdio del residu al recurs. Nova edició, avui dimarts en el Via Directa.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Joan Ibars, benvingut a Del residu al recurs, 50 maneres de salvar el planeta, i avui hauríem de fer aquí una mica de tambors, eh? De trrr, perquè avui ve el 50è tip, la 50 manera, sí, de salvar el planeta. Què ens proposes bé, avui?
No m'ho he pres com un últim tip, eh? Perquè al final, que em vas dir que em renovaries el contracte,
i tant.
Pues fem un mes i després ja seguirem. Vale? Sí. Pues mira, jo em vaig fixar en una notícia que di que estàvem reduint els gasos d'efecte hivernacle, no? I aleshores, en principi, doncs, és com una bona notícia. I vaig dir, vinga, doncs, ja tenim el 50. Però ho hem de veure, hem de llegir la lletra petita i valorar realment si és una bona notícia o valorar si realment n'hi ha prou amb aquestes petites bones notícies. A veure, recordem, no? Per exemple, els gasos d'efecte hivernacle, quins són? El vapor d'aigua, CO2, el metà, l'òxid nitrós, la majoria es generen per activitat humana, no? Sobretot el CO2 i òxid nitrós en la combustió de combustibles fòssils, no? Petroli, gasoil, carbó, el metà, activitat agrícola, d'acord? També en abocadors, per la degradació de la matèria orgànica. I després, quina és la funció natural d'aquests gasos d'efecte hivernacle? No? És impedir que la radiació solar s'escapi. O sigui, en principi, gràcies a aquest efecte hivernacle, podem dir que hi ha vida a la Terra. No? I podem dir que la temperatura mitjana de la Terra, doncs, és de uns 15 graus. Per tant, els gasos d'efecte hivernacle fins a cert punt eren positius o són positius. El problema és que fruit de l'activitat industrial, no? Des de la primera revolució industrial, doncs s'han emès gasos d'efecte hivernacle de forma exponencial a l'atmosfera i ara aquest efecte hivernacle ens està sent perjudicial perquè està pujant la temperatura de forma global. Uh-huh. Aleshores, com han anat evolucionant les emissions a Catalunya? Doncs mira, entre 1900 i 2007 les emissions van augmentar un 50% a Catalunya.
Ostres!
O sigui, que va ser això, més que de forma exponencial, per dir d'una forma. I a partir del 2007 fins ara han anat baixant. O sigui, ja és des de fa uns anys que estan baixant les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Llavors, és suficient? Doncs mira, a Catalunya té previst reduir un 27% de les emissions el 2030 respecte al 1900. Però, si sol reduïm aquest 27%, ens porta a un nivell de contribució a l'escalfament global de 1,7 graus. Per tant, segons els acords de París, hauríem de reduir com a mínim el 55% de les nostres emissions.
D'aquí al 2030?
No. Sí.
És que està aquí, això.
Que està aquí mateix i, a part, no estem... O sigui, estem fent accions, però no suficients, no? Per tant, la crida, no, de totes les entitats ecologistes, de les administracions, científics, etc., ha de ser un canvi de ritme amb, el, amb la descarbonització de l'economia. No? No ens podem permetre superar els 1,5 graus, segons la, la comunitat científica, perquè bueno, poden, cada vegada els efectes són, poden ser més devastadors, no? I tot aquest tema, bueno, per exemple, la sequera, o sigui, ja ho estem vivint, la sequera, les pluges torrencials, etcètera, cada vegada són més extremes, no? Per tant, imagina't si en lloc de 1,5 anem a 1,7 o 2 graus, que és el que estem anant segons el ritme actual d'emissions. Aleshores, també hi ha un concepte nou, que és el de justícia climàtica, i és per les raons per la qual hem de ser nosaltres, els països desenvolupats, els que més hem de reduir les emissions. I què vol dir amb aquest tema de justícia climàtica? És a dir, nosaltres, els països desenvolupats, hem emès moltes emissions, no? I aquestes emissions ens han permès desenvolupar-nos econòmicament, també. I ara, què passa? Que hi ha països del tercer món, o no desenvolupats, que encara no tenen una economia suficientment forta i resilient per fer el canvi de combustibles fòssils a una economia descarbonitzada, a l'electrificació, i per tant nosaltres sí que hem de fer apostes més fermes per compensar que aquests països encara no ho poden fer, no? Aleshores,
sí.
Per tant, el fet aquest de que estem reduint les emissions de gasos d'efecte hivernacle és bo, però no és suficientment bo perquè hem d'arribar a reduir el 55%, d'acord? I com ho hem de fer?
Això, doncs, com ho fem? Perquè què hem de fer? Parar? O no?
Parar és el millor. Sí, sí, ho vaig llegir en un llibre, no? Que una de les formes de reduir el canvi climàtic seria afavorint que, o sigui, dormim més, no? Quan dormim, no consumim, no
generem... Què m'estàs dient? No. Dormir més?
Claro, sí, sí, al final era una de les seves propostes, d'aquest, de l'Andreu Escrivà, i era com, si dormim més, us afavorim, o sigui, hi hagi menys consum, és que al final és l'únic moment del dia que no estem fent alguna cosa que no generi CO2, per dir-ho d'una forma.
I com que dormim poc, aquesta és l'altra, no? Som l'associació, claro. La societat, perdó, no? De...
Doncs sí, replantejant el nostre dia a dia, sí, cap a dormir més, que ens milloraria la salut, i a part, milloraríem el nostre impacte o reduiríem el nostre impacte
deixaríem
climàtic.
De consumir, que bo!
Bueno, doncs a part d'això, doncs, canvis al model energètic, és a dir, reduir com el màxim possible l'ús de combustibles fòssils, igualment amb el model de transport, model de consum, també, en general, és reduir la dependència als recursos fòssils i anar cap a altres sistemes, doncs, energies renovables, bueno, electrificació, no? Utilitzar fonts que siguin que no comportin l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.
Doncs aquesta és la cinquantena, aquesta doble cara, eh?
Sí.
Per una banda, lleument positiva, per l'altra, quina feina que tenim per davant, però que l'hem de fer, no? I l'hem de fer de pressa, de pressa. Tot i així, hem de dormir.
Sí, sí, hem de dormir més, consumir menys. Fins i tot, és que fins i tot escriure un WhatsApp o,
sí,
no?
Clar.
O escriure un correu electrònic en genera CO2. Per tant, l'altre dia ho vaig llegir, no? Hi havia una entitat que promovia no respondre gràcies amb els correus electrònics, no? I dius, ostres, si tot per no respondre, no fer correus superfluos,
sí,
per dir-ho d'una forma, no?
I
comportar una reducció d'emissions de CO2 molt important a nivell, clar, a escala planetària,
clar,
que tothom ho fes.
Clar. Que interessant. Escolta, arribarà la 51ena, no?, manera de salvar el planeta, serà la propera, Joan Ibars.
Molt bé.
Vinga, va.
Com ho anomenem. Perfecte.
Una abraçada molt gran i moltes gràcies per aquests 50 tips i tots els que vindran.
Molt bé, moltes gràcies, Pili.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
L'espai del residu al recurs, un dels espais dels companys de la xarxa ràdio que també escoltem en el Via Directa. Per cert, aquest dimecres comença el Sant Jordi a Sant Andreu de la Barca amb activitats que s'allargaran fins al dia 25 d'abril. Sant Andreu de la Barca a punt per la celebració de Sant Jordi. Presentació de llibres, hora del conte, la celebració del 15è aniversari de l'Escola Municipal de Música i Dansa, el correfoc de la Colla de Diables, les parades amb les entitats culturals i socials de la ciutat formen part de les activitats programades. I enguany, una novetat en el Sant Jordi. Andreu Mitjans, regidor de Cultura.
Sí, sí, serà una setmana molt potent, amb moltes activitats durant 7 dies. Començarem del 17 fins al 25 i com a novetat aquest any farem el de Troba el teu llibre de Sant Jordi, que a diferents llocs emblemàtics del poble, doncs, a través de les xarxes de l'Ajuntament anirem explicant, donant pistes perquè la gent doncs busqui i trobi doncs un parell de llibres cada dia i doncs serà un regal per qui els trobi. Això serà doncs aquest petit joc de pistes que farem aquest any com a novetat. Farem en 5 barris diferents, seran 5 dies, i això és gentilesa del bloc de l'Illa dels Llibres, el Jordi Milian, que ens cedirà 10 llibres i cada dia doncs n'amagarem 2 a cada llocs diferents perquè la gent doncs a través de les xarxes de l'Ajuntament pugui anar seguint les pistes i intentar doncs trobar aquests regals, petits regals literaris que farem.
A partir del 17 d'abril ja començaran els actes de Sant Jordi amb la presentació del llibre L'últim somriure de l'escriptora Neus Esther Millán. Serà al Teatre Núria Espert a les 7 de la tarda.
El dijous, l'hora del conte també aquest serà a la biblioteca, per nens sobretot de 1 a 3 anys. Després el divendres farem, hi haurà un assaig obert de l'Andreu i la Quimeta, que doncs, hi ha molt d'interès en poder captar més gent per la colla i farem un assaig de la plaça Federico García Lorca perquè la gent doncs pugui provar i veure què és, com és això de fer ballar els gegants. A les 7 de la tarda farem una presentació d'un llibre, d'un còmic mal d'ull, d'un escriptor de Sant Andreu, Cristian Robles. També ho farem al Teatre Núria Espert. El dissabte hi haurà una festa molt, em fa molta il·lusió, és el 15è aniversari de l'Escola Municipal de Música i Dansa, i a la part de central doncs faran tota una sèrie d'activitats, seran 3 tallers amb 6 espais diferents, un racó d'infantil pels més petits que funcionarà tot el matí, i després també hi haurà una actuació del gran conjunt de vent i percussió, i després acabaran amb un dinar així de família, però també obert a tothom qui vulgui. I després a la tarda, el dissabte, doncs, com també és tradicional, la batucada i el correfoc de Sant Jordi.
L'acte central de Sant Jordi serà el diumenge 21 d'abril a les 10 del matí a la plaça Font de la Roda amb les parades amb les entitats culturals i socials de Sant Andreu de la Barca. També tindrem la 25a edició de Trobada Puntaires, xocolatada per a tothom, tallers infantils amb les parades de les entitats, ball de les gegantones Lènia i la Bruixilda i la ballada de sardanes amb la Copla Ciutat de Terrassa.
El diumenge també les entitats, 12 entitats del poble doncs, faran unes parades a la plaça Font de la Roda. I també hi haurà actuacions, entremig doncs, hi haurà la 25a, aquest any 25a trobada de puntaires, també hi ha la plaça de Font de la Roda, xocolatada per tothom, tallers infantils a les paradetes de les entitats, ball de les gegantones de l'Ènia i la Bruixilda, i després també ballada de sardanes també al matí a la plaça de la Roda. I després el dia Sant Jordi, el dimarts, hi haurà com taller a la biblioteca, volem jugar a l'Scrabble, i després el dimecres un cineclub al casino amb la pel·lícula Disparar-ho en el pianista.
I el dijous 25 d'abril el Teatre Núria Espert acollirà l'acte del Sant Jordi a les escoles amb lliurament dels premis Anna Serra, regidora d'Educació i Família.
El dia 25 al matí farem l'entrega de premis al Teatre Núria Espert a l'alumnat guanyador dels centres educatius, tant de primària com de secundària. Els premis no es poden revelar, són sorpresa, però de ben segur que l'alumnat estarà content. Són diferents categories. Aquests premis són de diferents categories, hi ha poesia, hi ha narrativa, pels més petitons també hi ha rodolins.
Finalment, el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, aspira que sigui un Sant Jordi molt participatiu.
Sí, esperem que serà una festa molt participativa. Tenim activitats per totes les edats. Tenim des de la festa de l'escola de música, un taller per tallers per als nens d'1 a 3 anys. Tenim l'escrable de fet de majors de 65. Tenim tot el tema d'entitats que també estan per totes les edats. Hi haurà tallers també infantils el diumenge a la plaça de la Font. Vull dir que serà una setmana molt participativa i molt literària.
Sant Andreu de la Barca ja es prepara per la celebració del Sant Jordi 2024.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I aquests dies que estem celebrant, commemorant els més de 3.500 programes del Via Directa, també escoltem reportatges que hem anat realitzant al llarg de tots aquests anys. Avui un reportatge que es va emetre el 5 d'abril de l'any 2022 a Ràdio Sant Andreu i en el programa del Via Directa. Era un reportatge sobre el Mouta per l'Ocupació, un programa que s'ofereix als instituts de Sant Andreu de la Barca amb sessions informatives sobre ocupació i autoocupació. Vam assistir a una de les sessions informatives que es va realitzar a l'Institut Montserrat Roig, gairebé 20 anys que s'ofereix aquest servei a Sant Andreu de la Barca per part de l'àrea de promoció econòmica. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, Ocupació, Formació, Indústria, Comerç i Turisme, organitza anualment i des de fa gairebé 20 anys el programa Mouta per l'Ocupació. Es tracta de sessions informatives de sensibilització sobre ocupació i autoocupació, impartides en els instituts i que van adreçades a alumnes dels instituts El Palau, Montserrat Roig i des de l'any 2017 també a l'Institut Sant Andreu. Les sessions tenen una durada aproximada d'una hora a dues hores, segons la disponibilitat de cada institut. Noelia Redondo, tècnica de promoció econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ens parla dels objectius d'aquestes sessions de Mouta per l'Ocupació.
Els objectius és donar a conèixer als alumnes de quart de l'ESO les sortides que tenen a nivell formativa, reglada i no reglada, a nivell doncs, de recerca de feina i l'opció d'autoocupació, de crear una empresa.
Des de l'any 2013 i fins a l'any 2017 també es van fer sessions adreçades a l'alumnat de tercer d'ESO amb l'objectiu de donar a conèixer mitjançant una visita al centre d'escoles velles els recursos d'ocupació i formació que tenen al seu abast un cop finalitzats els seus estudis. Sobre els recursos que tenen disponibles els joves al centre d'escoles velles també se'n parla d'aquestes sessions del Mouta per l'Ocupació.
La idea és que una vegada doncs, es trobin en necessitats de buscar feina, crear empresa o bé formar-se, puguin tenir com a recurs el nostre centre d'escoles velles.
Les sessions adreçades als alumnes de quart d'ESO tenen l'objectiu de donar a les persones joves que compleixen 16 anys durant el curs, edat amb la qual ja poden entrar en el mercat laboral, dels coneixements i eines necessàries per orientar el seu futur professional, en funció, això sí, de les seves aptituds, actituds i valors, amb un coneixement de l'entorn laboral que els envolta.
Es plantegen d'una manera dinàmica, amb formacions que duren d'una hora i mitja aproximadament, en la que doncs, està dividit en tres parts. La primera seria enfocar, doncs, un cop finalitzat el quart de l'ESO, les opcions que tenen formatives segons el sistema educatiu català. Després, doncs, com presentar-nos en una primera oferta de feina, tenint en compte el currículum i com, en aquest cas, doncs, fer la redacció. I, per últim, en aquest cas, doncs, també tenim la possibilitat de fer cas a les nostres idees i poder, doncs, plantejar-nos seriament muntar un negoci. A més, comptem amb l'experiència d'una empresa que ens dona la seva visió i la seva experiència davant, doncs, de com ell, doncs, va idear una idea i com l'ha portat a terme.
Aquestes xerrades es realitzen en els diferents instituts de Sant Andreu de la Barca i també s'adapta a les preferències de cada institut.
Sí, cada institut té una necessitat, tot i que ens adrecem als quarts de l'ESO. Hi ha instituts que ens deixen, en aquest cas, doncs, una hora, altres que ens deixen una miqueta més, i en funció d'això nosaltres adaptem el contingut, sent amb la mateixa essència de donar a conèixer, doncs, què poden fer després del quart de l'ESO.
I com responen els joves a aquestes sessions del Mouta per l'Ocupació? N'hem parlat amb Laura García, tècnica d'ocupació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
La veritat és que sembla que els agrada i que els motiva, perquè va bé també que els, a més de les sortides que ja coneixen de la formació reglada, parlem de la formació ocupacional i els interessa els cursos gratuïts, de, per exemple, d'anglès o fins i tot d'esport. I també, com treballem molt les competències tant a nivell d'autoocupació com de recerca de feina, valoren molt més les capacitats i els seus coneixements del que en primera instància ells, per exemple, posarien un currículum, perquè a vegades diuen, doncs, com no tinc experiència laboral, no posaria un apartat. Però ara sí que s'han adonat de que el voluntariat, els esports, les seves aficions, els hi donen competències i crec que responen amb motivació i amb interès.
No sé si els animeu més en aquest sentit quan parleu de les competències, perquè són joves, per tant no tenen experiència laboral i que a través de les competències poden fer, doncs, un currículum millor, no?
Sí, tant. A través de les competències ells enfoquen la seva recerca de feina i a més també li donen importància a totes les activitats que fan, ja sigui a nivell d'esports, però fins i tot ja parlem d'aficions, parlem com per exemple si m'agrada jugar un videojoc o si m'agrada anar a passejar amb el meu gos, doncs això què diu de mi, no? Llavors, sí, jo crec que treballar des de competències és molt important i els agrada molt.
En aquestes xerrades que porteu gairebé, doncs, 20 anys realitzant als diferents instituts, creieu que els joves coneixen la realitat del mercat laboral?
Bueno, ben bé, jo crec que encara amb 16 anys que tenen quan fem la xerrada, sí que coneixen una mica, però considero que fins que no venen potser a escoles velles o fins que no comencen la seva primera recerca de feina o es plantegen fer una empresa, la realitat encara no. És a dir, nosaltres som conscients de que potser encara en 16 anys no es plantegen ben bé el que és una recerca de feina o fins i tot muntar un negoci.
Què és el que més us pregunten els joves?
Doncs temes sortides laborals, què estudiar per arribar a un lloc o què posar un currículum o com fer la recerca de feina.
En tema d'emprenedoria, com financiar els projectes? Com financiar-ho, com en aquest cas, doncs, controlar realment les despeses i, bueno, i com enfrontar-se moltes vegades a la comercialització de les idees de negoci.
A les sessions del Mouta per l'Ocupació també s'explora la possibilitat de crear un negoci propi, l'autoocupació. A partir de l'any 2016, arrel de la sol·licitud feta per part de l'Institut Montserrat Roig de poder tenir un testimoni amb experiències en l'àmbit empresarial, es convida a una empresa de Sant Andreu de la Barca a la sessions del Mouta per l'Ocupació, a fi de poder donar a conèixer els seus orígens i també l'evolució del negoci. Han assistit a l'Institut, l'empresa DT Sound, l'empresa cultural Soft Combat Barcelona Events, Fotografia Neus Vendrell o el gimnàs Activa't. Totes aquestes empreses destaquen per ser persones emprenedores joves i de Sant Andreu de la Barca i amb una vinculació amb el Servei d'Atenció a Persones Emprenedores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Doncs és un tema en què molt pocs alumnes manifesten interès per, de manera inicial, crear un negoci. En un moment que comences a explicar que realment tothom tenim idees, que aquestes idees es converteixen en negoci, o que fins i tot quan, en el moment que estem fent una recerca de feina, ens poden proposar fer autònoms, això ja és un negoci i que hem d'analitzar, valorar i que hem de conèixer. I per tant, doncs, bueno, es sorprenen i sí que és veritat que alumnes que tenen en el seu entorn, doncs, persones que, o familiars que ja tenen empresa, és més fàcil la comprensió o la visió en un futur. Però si no, hi ha por a enfrontar-se a, bueno, què farem o que el seu entorn fins i tot no acompanya per el fet de no conèixer una realitat del que suposa crear una empresa.
Avui estem a l'Institut Montserrat Roig fent aquesta visita amb una de les xerrades que vosaltres realitzeu i també doncs, esteu acompanyats d'una persona que va muntar el seu propi negoci i per tant la seva experiència també és la que posa en manifest davant dels alumnes. Quin tipus d'empreses o de negocis han format part d'aquestes xerrades?
Doncs han format part de tot tipus. Són empreses que coneixem perquè han passat pel nostre servei i hem tingut empreses de sonorització, la de Tech Sound, hem tingut una noia que en aquest cas doncs, fa fotografia, que és la Neus Vendrell, especialitzada en persones embarassades. Hem tingut un gimnàs, l'Activat, hem tingut fins i tot doncs, el Soft Combat, que és doncs, el fet de la lluita medieval, i en aquests moments doncs, gaudim de l'experiència d'una botiga de venda i reparació de patinets elèctrics que es diu Southway.
I abans d'entrar a l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, preguntem a Noelia Redondo i també a Laura García quins són els consells que solen donar als joves.
Doncs sobretot que continuïn estudiant, perquè com gestionem la borsa de treball ens adonem que per qualsevol oferta mínim han de tenir l'ESO, però que és superimportant que continuïn especialitzant-se i que siguin allò que els agrada, que donin sortida perquè el mercat laboral va canviant i hi ha noves ocupacions que no ens imaginem i per tant ells s'han d'estudiar sempre allò que els agradi.
Doncs els consells bàsicament estan enfocats en que han de lluitar per allò que volen, han de si volen treballar pel seu compte, doncs seguir fins i tot doncs, les seves aficions, que pot ser doncs, una professió a tenir en compte, i que si volen fer alguna cosa, ho han de fer, ho poden fer.
I hem assistit a una de les sessions informatives del Mouta per l'Ocupació realitzada a l'Institut Montserrat Roig. Hem volgut parlar amb els alumnes i també amb els professors, però també ens hem trobat a la Mònica Redó i al Javier Jurado de l'empresa Subway, especialitzada en la reparació de patinets elèctrics. Han valorat a Ràdio Sant Andreu la seva experiència laboral i també com ho transmeten als joves.
Bueno, con mucha ilusión, porque es bonito hacerles ver a los niños el futuro y nuestras ideas y cómo montamos la tienda, ¿verdad? Ha sido muy agradable.
Pues muy bien, la verdad. Después de haber empezado yo hace 20 años en las Escuelas Bellas, pues ahora ver a los niños aquí pues es muy bonito, gratificante y verlo es agradable.
A més, heu explicat des de l'experiència pròpia, no? Des de quan vau muntar el vostre negoci. Que explica'ns una mica el negoci, com vau començar amb la idea.
Bueno, yo trabajaba, estaba trabajando en casa, vendía seguros y estaba, bueno, durante 8 horas sentada en una silla y con el ordenador delante. Nos regalaron un patín y Javi miró dónde se podían reparar los patines y todo apuntaba en medio de Barcelona, no había nada cercano. Con lo cual tuvo la idea de montar la tienda y bueno, bastó que me lo dijera, yo lo analicé un poquito y me asesoré bien en ciertos ámbitos, porque claro, una idea a nosotros nos puede parecer bien, pero luego no ser una locura, ¿no? para las personas expertas en ello. Pero bueno, nos apoyaron tanto el ayuntamiento como la gestoría y como el banco nos apoyó con mucha ilusión y nada, todo perfecto.
He comentat avui en aquesta xerrada que os va costar molts esforços, ¿no? Sobretot a l'inici.
Sí, nos costó mucho hasta que no nos formemos, después de hacer varios cursos, ir a Zaragoza, ir a Valencia, arreglar 1000 patines, hasta que no lo tienes bien por la mano, cuesta sacar un negocio adelante.
Piensa que es tecnología nueva, que tú entras en ello y como has estudiado electrónica, piensas que vas a poder llevarlo a cabo, pero luego te encuentras con una tecnología nueva en el mercado, que es la tecnología de China, con sensores por todos los sitios, y esto hay que aprender a hacerlo.
¿Quins són els consells bàsics que donaríeu als joves que vulguin començar un negoci, un propi negoci?
Bueno, que lo tengan bien claro, que lo tengan muy claro en este momento, porque dentro de 20 años puedes cambiar de gustos y puedes cambiar de negocio, pero en el momento de emprenderlo, que lo tengan bien claro, que se dejen asesorar muy bien por los profesionales y luego depende del esfuerzo y la actitud de cada uno.
Ganas, ilusión. No hay otra. Y a trabajar.
A trabajar mucho y muy duro. Y cuando montas un negocio y es tuyo, pues los problemas te los llevas a casa. Y ahí es donde pues lloras, no duermes, ¿no? O incluso estás con mala baba, ¿no? De vez en cuando. Pero todos son experiencias y hay que aprender de ellas.
¿Y es gratificante crear tu propio negocio?
Es gratificante cada vez que sale un patín de alguien reparado, es un orgullo.
Empreses de Sant Andreu de la Barca que expliquen als joves la seva pròpia experiència personal. Com va arribar la idea de muntar el seu propi negoci? Quines dificultats s'hi han trobat? Quins avantatges també suposa el fet d'autoocupar-se? Formen part d'aquestes sessions informatives del Mouta per l'Ocupació, que es combina sobretot amb aquestes sessions dedicades a la recerca de feina i on sobretot també es destaca que és molt important confiar en un mateix. D'aquestes experiències també n'hem parlat dos dels professors de l'Institut Montserrat Roig. N'hem parlat amb el David, que és coordinador de quart d'ESO, i Carmen Pilar, professora d'anglès i tutora d'un quart d'ESO. Expliquen a Ràdio Sant Andreu com valoren les xerrades i les sessions del Mouta per l'Ocupació.
Jo penso que és un bon exemple pels alumnes perquè vegin, bueno, un model de jove emprenedor que munta la seva empresa, les dificultats que ha tingut per muntar la seva empresa, a quines portes ha tingut que trucar per...
Un programa com aquest el que dona l'oportunitat és de que els alumnes coneguin de primera mà un cas proper i a sobre de la mateixa població. Deixa de ser una xerrada molt teòrica a pensar, ostres, això podria fer-ho jo, no? I és el que hem vist des de la primera part, que és més teòrica, a quan entren els emprenedors a fer la xerrada, no? Com es canvia la cara i com comencen a parar atenció d'una manera diferent.
El que sí que hem pogut comprovar és com han canviat, no? Que comentava Sara, de com han canviat de l'inici del final, i que al final, quan els hem entrevistat, alguns ja començaven ja a pensar les seves pròpies idees de negoci, o potser tenir una miqueta més clar què faran després, no?
Jo penso que la xerrada també els ha sigut important per veure la importància de l'esforç, de començar des de zero.
És evident, sí, la primera part que és parla una mica del tema de l'ocupació, de fer currículum, ho veuen encara una mica més llunyà, però quan han entrat els joves emprenedors, i a més amb una empresa que els hi és propera en el sentit dels patinets, que estan molt de moda, doncs ells han començat a pensar, no? I ja ho hem vist a la part del final i amb les entrevistes, com han començat ells a rumiar i a dir, pues, potser qui sap, no? És la resposta, no?, que més hem sentit, no? Qui sap?
Potser un dels punts claus és en el moment en què se'ls planteja als joves que estan atenent aquestes xerrades, quan se diu una experiència laboral. Tots diuen, evidentment, zero. Què posaríeu en el currículum? No, experiència laboral, zero. Però quan després se'ls parla del que són les competències que també poden afegir en el currículum, és com si se'ls il·lumina, no?
Evidentment, perquè és veritat, i a més, la Laura ho ha fet meravellosament bé, no?, de tocar aquelles coses que sí que saben fer, no?, començant per la informàtica. Tu ajudes algú i llavors s'adonen que aquest punt fort que moltes, la generació meva, per exemple, no té, ni els pares, doncs són a competències, com tu dius, que van desenvolupant i que no se n'adonen, i això és important.
Estan en una època, quart d'ESO, han de decidir doncs el seu futur. Els veieu vosaltres preparats per decidir el seu futur?
Bueno, almenys des d'aquí, des de l'Institut, se'ls ha orientat. Hem treballat amb un dossier d'orientació del Consorci d'Educació de Catalunya, se'ls ha fet psicotècnics, han fet sortides per visitar cicles d'altres instituts, com el Palau, el Joan Ouro no ha sigut possible pel tema de la pandèmia, i bueno, diferents xerrades, una taula rodona.
Evidentment, cada vegada són més joves per a l'hora de decidir, però el cert és que tant a l'escola com intentem demanar ajuda a les famílies perquè els acompanyin, perquè els assessorin, perquè es posin amb ells, perquè semblen grans però encara no ho són, poseu-vos amb els vostres fills i filles, seieu i escolteu, no? Mireu sobretot aquelles pàgines que recomanem, i entre tots doncs pensem que de mica en mica, evidentment, van preparant-se per afrontar el futur.
Algun consell de cara a aquests joves?
Bueno, esforç. Esforç i... Bueno, el treball diari.
I a continuar formant-se, no?
Sí, totalment.
A mi m'ha agradat molt el creu en tu mateix, no? Creu que ho pots fer, perquè amb aquesta actitud, no només davant de la feina, dels estudis, davant de tot, és el que t'empujarà i el que te farà que tiris endavant, no?
I després d'aquestes sessions informatives del Mouta per l'Ocupació, què és el que han après els joves que han assistit en aquestes xerrades? Els ha canviat la seva percepció del món laboral? Han començat a rumiar i a pensar idees de negoci? Tot seguit ho sabrem amb sis joves de l'Institut Montserrat Roig, el Fran, l'Aleix, l'Àlex, l'Oriol, l'Elsa i l'Andrea.
A mi m'ha agradat bastant. A lo personal m'ha agradat bastant. Crec que ha sigut bastant informativa i que les persones que de veritat vulguin ser autònoms i tenir un espai en aquest món, crec que els pot ajudar molt.
Pues jo crec que ha sigut una xerrada molt interessant. T'han explicat bastant lo del cicle, bueno, lo del cicle, lo que pots fer després de l'ESO i tot això. I lo de ser un autònom, molta gent ha dit que no vol, però jo crec que sí que té que haver algú que sí que vulgui. Aleshores, pues, serveix bastant.
A mi m'ha semblat molt informativa també, molt important. Penso que hauria sigut ha sigut molt important per a saber què fem el futur.
Jo crec que ha sigut bastant informativa, com diuen els meus companys, i crec que m'ha donat idees una mica de si vull tindre una empresa, del que puc fer, i m'ha donat idees bastant.
M'ha fet qüestionar-me moltes coses sobre el meu futur, perquè normalment per la por deixem de fer algunes coses, però bueno, m'ha fet pensar, no? I ara mateix estic pensant si de veritat vull fer el que tenia pensat o seguir el meu somni.
Doncs aquesta xerrada ens ha donat l'opció de poder qüestionar-nos una mica més el que fer en el futur, i ens han informat sobre coses que realment no, ningú ens havia dit abans. I llavors, per exemple, el fer un currículum és molt important, i gràcies a aquesta xerrada doncs, ja tenim una mica més d'idea.
Perquè vosaltres coneixeu el mercat laboral, el món laboral, teníeu alguna idea del que és?
Una mica, però tampoc teníem una gran perspectiva, no, de tot aquest món. I la xerrada ens ha donat una visió molt més àmplia de tot el que es pot arribar a fer, no?
Bueno, jo sabia que després de l'ESO i fer tot, tindria que estudiar, no? Però tema de treballar i això, pues després de totes les xerrades que ens han donat, pues ja m'he quedat una miqueta més clar.
Jo ja tenia una idea, però no sabia que era tan important tot el que fas en tot moment.
Jo tenia una idea també, però ens han ensenyat una miqueta la realitat, no? Del món laboral i tot això, i crec que ha sigut bastant interessant.
Jo no tenia ni idea. Jo pensava que una vegada que estudiessi la meva carrera ja tindria el treball, i m'he donat compte que no, que necessito moltes coses més.
Sí, jo la veritat que com l'Elsa tampoc tenia molta idea, doncs llavors m'ha aclarit moltes coses.
Us han explicat sobretot que cal seguir formant-se, que això és molt, molt important, cal tenir una idea doncs, molt clara del que voleu fer, i sobretot també us han dit que us heu d'estimar molt, per tant, creure molt en el vostre projecte. Heu pensat, ara després de l'ESO, què? Quin és el vostre plan de futur?
Jo, personalment, el batxillerat, com molta gent també faré batxillerat, perquè crec que també és un mes, com que el mes a dia d'avui, el que és més el camí més clar, no, que hi ha. També és veritat que últimament està pagant molt fort la tecnologia i tot això, i potser batxillerat no és la millor opció, però a mi el que m'agrada fer crec que el millor és batxillerat, sincerament.
Jo no ho tinc molt clar, però en principi farà un cicle, i quan acabi pues, lo que surja, no sé, a lo millor vull fer una altra cosa o a lo millor segueixo amb el que estic estudiant.
Jo faré el batxillerat científic i d'allà ja veuré què és el que més m'ha agradat i m'aniré per algun d'aquests camins.
Jo tinc pensat de fer un batxillerat i més tard fer també un cicle, però superior, i ja especialitzar-me en la feina que vull fer.
Batxillerat i anar-me cap a la universitat a fer algo de la literatura, no sé.
Jo també batxillerat i després poder arribar a la universitat, però encara no tinc molt clar el camí.
Una última pregunta. Algú de vosaltres té pensat alguna idea de negoci de cara al futur?
A veure, tu pots estar a casa i tranquil·lament i de repent, no? De sobte et ve alguna idea així, molt espontània, però sincerament que tu puguis dir podria servir, no, com negoci, sincerament no.
De moment no, però mai es sap. O sigui, pot passar qualsevol cosa.
No tinc idea.
Jo aquesta xerrada m'ha donat una idea de, per exemple, com d'activitats per gent, per per gent infantil, per exemple, com d'esports i coses així, com amb pistes i coses així, no sé.
Per tant, ja estàs començant ja a muntar un negoci, eh?
Sí, però no sé, espero que sí, però bueno, no sé.
Bueno, sempre et pots aliar amb algun dels teus companys, eh?
Sí, a veure.
M'agradaria la meva pròpia editorial o alguna llibreria meva.
O sigui, editorial o una llibreria, per tant, contacta amb la literatura. I escriure els teus propis llibres i novel·les?
És que això ja em dona més por, poc a poc.
Bueno, que mai m'ho havia plantejat, però quizá, potser en un futur, si col·laboro amb algú, doncs sí.
Fa gairebé 20 anys que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, Ocupació, Formació, Indústria, Comerç i Turisme, organitza anualment les sessions informatives en el marc del programa del Mouta per l'Ocupació, una activitat alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, d'educació de qualitat, treball digne i creixement econòmic. Sessions informatives adreçades a alumnes de quart d'ESO i també a l'alumnat de segon de cicles formatius de grau mitjà. S'han organitzat visites al Centre d'Escoles Velles, on s'han atès a més de 500 alumnes. I també s'han realitzat més de 150 sessions en els diferents instituts de Sant Andreu de la Barca, on han participat més de 3.000 alumnes. Recordant també aquests dies algun dels moments d'aquests 3.500 programes del Via Directa, escoltant reportatges, entrevistes i també seccions. Avui recordàvem aquest reportatge que vam emetre el 5 d'abril de l'any 2022 del programa del Mouta per l'Ocupació des de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Doncs 20 anys oferint als instituts de Sant Andreu de la Barca sessions informatives sobre ocupació i autoocupació. I ara, a continuació, en el Via Directa, l'espai del Gat Garotús, amb els companys de la xarxa ràdio.
Gat Garotús, amb Pili García i Anna Canyi. Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És Gat Garotús. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser. És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
Dansem la pluja, odolem els estels, veiem a la lluna preses de les mans, cantem i expliquem rondalles vora el foc. Som a la comarca de la Noguera, som a Montgai i ens acompanya Coni Duclos amb el seu clan de loves i la sabidoria ancestral per dones, on cap sexe queda exclòs quan entrem en els cants i els contes sagrats. De Xile al món, i ara a Montgai per una bonica història. La Coni, de clan de loves, guia i acompanya, però no encadena. Juntes però lliures podria ser el seu lema. I des d'aquell llogarret xic descobreix la nostra terra, la gaudeix, i nosaltres podem gaudir-la a ella. La Coni i tota la seva sapiència és arrelar-nos a la terra, però també a la saviesa ancestral d'aquí i d'allà, i que ve de lluny en el temps. Fa que ens enllacem a nosaltres mateixes i plantem arrels. Avui, al Gat Garotús, Coni Duclos, de Clan de Loves. Passeu i escolteu.
Coni Duclos, fundadora de Clan de Loves. Benvinguda, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tot plegat, Coni?
Muy bien, muchas gracias también por invitarme a esta conversación.
Bueno, teníamos muchas ganas, mucha curiosidad, por una parte, y luego, pues eso, muchas ganas de conocer tu proyecto, el Clan de Loves. Explícanos. ¿Quiénes sois?
Bueno, Clan de Loves es un colectivo de mujeres que trabaja por la conciencia femenina, porque también tengamos mujeres más sanas emocionalmente, corporalmente. Trabaja la sexualidad femenina, trabaja la ancestrología, trabaja el canto, y bueno, hacemos muchos talleres en muchas partes del mundo, y estamos ahora ya acá en Montgai, en el Carreró de Montgai, haciendo también aquí talleres para mujeres de la comarca y también de donde quieran llegar. Venimos ya también llegando hace poquito de Chile, y bueno, hemos estado en Estados Unidos, en Latinoamérica, también en Londres, así que estamos como por muchas partes, la verdad, haciendo un trabajo muy bonito para todas las mujeres.
O sea, que es un movimiento, podríamos decir, internacional, ¿no? Que nace de ti,
sí,
tú eres
totalmente
la fundadora de Clan de Lobas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y que llega ahora a Montgai, porque tu trayecto de vida también te ha llevado, ¿no?, a Lleida en concreto, ¿es
claro,
así?
Claro, el año pasado estuve en Montgai haciendo talleres de la misma forma que lo hago en todas partes, que es de algún modo visitando algunos lugares, y ocurrió que conocimos al alcalde de acá y nos invitó a hacer un proyecto cultural en Lo Carrero junto a mi familia. Y mi marido, que es cineasta, y bueno, yo que también tengo el Clan de Lobas, nos vinimos acá con los tres hijos a también a ser parte de esta vida catalana. Y estamos muy contentos, la verdad. Y bueno, Clan de Lobas tiene también estos talleres también, de algún modo, gestando un poco este centro cultural que es tan bonito, que es una casona medieval muy bonita, y que, bueno, tengo todas las posibilidades ahí de hacer todos mis encuentros de mujeres.
Uh-huh. O sea que más allá, ¿no?, de esta presencialidad en todas las partes del mundo y después pues estar online a través de las redes sociales, también, ¿no?, desde Montgai haces talleres presenciales, ¿no? Desde
totalmente,
hace poquito,
sí,
un año menos.
Sí, poquito. Hice en mayo del año pasado y en noviembre del año pasado, y ahora también hice uno en enero, y ahora estoy en este que hago en abril, que tengo también un nuevo taller.
Háblanos de estos talleres y de cómo esta sabiduría ancestral femenina, ¿no?, la vais pues expandiendo, ¿no?, entre las mujeres que participan de estos talleres.
Sí, sí, bueno, para mí ha sido muy importante darme cuenta que en lo simple de ser mujer está mucho de la medicina que todas necesitamos vivir, volver un poco al origen, volver un poco a lo calentito, al corazón, a lo uterino, y saliéndonos un poco de este paradigma tan competitivo que nos trajo esta idea de tener que hacerlas todas como mujeres. Entonces, estos talleres pretenden centrar a la mujer en el rol que tiene hoy día el nuevo femenino sagrado. Primero, centrándolas en su útero, en su camino sexual femenino, también menstrual, y también en ese sentido, mujeres de todas edades, no solamente las que están hoy día con su ciclo, sino que también mujeres que entiendan que ahí está un gran poder femenino, que es el que nos reconozcamos como mujeres cíclicas. Y lo cíclico también marca la pauta de comprender que podemos vivir en diferentes momentos del mes, diferentes también oportunidades de ser creativas, de estar un poco más hacia adentro, de ser más expansiva, y todo eso nos permite conocernos más. Hay un mapa también muy bonito. Y bueno, ese taller es un taller que realizo durante muchos, muchos años y que he trabajado con mujeres de muchos lugares, y que la sexualidad en realidad siempre ha sido un tabú, y aquí lo que planteamos es cómo conversarla, cómo mirarla, cómo trabajarla en lo personal, y con cosas muy, muy domésticas, muy desde el día a día, con un cuadernito, con una bitácora, con un trabajo interior, con un trabajo también de corporalidad, que es muy sencillo y muy práctico. Y bueno, esa es una de las cosas que estoy haciendo. También tengo el de ancestrología, que la ancestrología también se parece mucho a las constelaciones familiares, que están muy famosas en el mundo hoy día, y trabaja la idea de recuperar a tu familia ancestral en el sentido de comprender quiénes fueron tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos. Aunque no sepamos mucho de ello, al menos entablar un diálogo de lo que podría en ellos haber sido un bloqueo o algo que dejaron inconcluso, o también una herida profunda en el linaje familiar, y hoy día, en mi presente, yo puedo reparar ese espacio. ¿Y eso qué hace? Hace que yo pueda liberar memorias de mis ancestros para que yo, mis hermanos y mis hijos tengamos una vida mucho más libre. Entonces, finalmente, es un taller que genera tantas posibilidades familiares de reconexión, de visibilidad, de perdón, de aceptación, que también hace mucha sanación en muchas personas. Uh-huh. Esos dos talleres son los que yo estoy haciendo ahora acá, y también tengo otras cosillas por ahí muy bellas que hacemos también, que tienen que ver con caminos más chamánicos, ancestrales de Latinoamérica, y uno de ellos es las limpiezas energéticas, y que también trabaja el camino de los saumerios, que es algo muy bonito, muy ligado a la luz de Dios, en todo caso, porque hay mucha gente que lo ve como algo más oscuro, uh-huh, y al contrario, lo que más queremos es iluminar con esto. Y bueno, trabajar el concepto de la materialidad, de los cuerpos, de cómo nos limpiamos, de cómo tenemos casas ventiladas, iluminadas, limpias, bellas, y bellas no porque tengamos mucho dinero o muchas cosas, sino que porque manejamos también conceptos de estética y de belleza natural para que también nuestros espacios brillen y nos ayuden a estar siempre sanos. Entonces, también son talleres que ayudan mucho a ser de algún modo una persona que está siempre presente en el día a día para no tener que enfermarnos, por ejemplo, para que nunca lleguemos a estar necesitando medicinas químicas, y somos personas que de algún modo manejamos esta idea como una salud vital, uh-huh, previa a tener que enfermarnos, a eso me refiero.
Connie, vamos a hacer una pausa aquí porque me lo tienes que explicar mejor. ¿Qué quieres decir? Que con estos talleres, perdón, si embellecemos de alguna manera nuestro entorno, nosotros nos sentimos mejor. ¿Es eso más o menos?
Totalmente,
¿no? ¿Cómo estás explicando?
Totalmente, porque, sí, porque aquí manejamos la imagen del femenino sagrado, donde la belleza es parte de un concepto primordial de salud. Y la belleza está tan manoseada hoy día en torno a tener un solo tipo de cuerpo o un solo tipo de ropa o un solo tipo de casa, que eso es mentira. Tenemos que manejar la belleza donde nos sintamos perfectamente incluidos dentro de nuestro espacio vital, y ahí entramos al manejo de plantas, al manejo de colores, al manejo de la luz, al manejo de telas, de cómo manejamos nuestras camas, nuestra vitalidad también con la ropa que ocupamos. Y eso va muy, muy ajeno al tema de moda, sino que simplemente a quién me da felicidad a mí y cómo lo vivo más íntegramente. Entonces, claro, cuando manejamos el concepto de entrar en todos estos talleres que hablan del femenino sagrado, lo que estamos haciendo es vivir una ecología nueva, una imagen perfecta de lo que antiguamente era lo simple, y no, como vuelvo a decir, lo de moda o lo competitivo en torno a quién tiene más o quién tiene menos, o a ser delgado o a ser gorda, o a ser rubia o a ser pelirroja. Es como me siento yo vital siendo quien soy. Y eso ha sido una herramienta de sanación tremendamente poderosa para las mujeres de Clan de Lobas.
Ah, qué bueno. O sea, la aceptación a través, no sé, de la sororidad, del grupo, ¿no?
Total, me encanta cómo me lo dice, me encantan tus palabras también. Muchas gracias por ser tan buena traductora de lo que yo quiero expresar.
Ay, qué bonito. Tengo curiosidades muchas. Háblanos de estos viajes, ¿cómo los organizas? Es decir, ¿cómo son estos talleres? Son talleres presenciales, pero también tienes online. He visto por redes sociales que hay talleres por todo el mundo, que te desplazas. ¿Cómo lo haces esto, Connie?
Sí, tengo a Estados Unidos, voy 4 veces al año. Ahora también inicié también un camino en Londres, que también fue muy bonito. Y también en Latinoamérica, bueno, en también todo lo que es Sudamérica, Chile, Argentina, Perú. Y bueno, ahora estoy un poco más lejos, porque ya que me vine más a Europa, quiero empezar a mover un poco más mis redes para generar un camino más de viaje en España, en todo lo que es también Cataluña y España, también incluyendo la completa. Y bueno, obviamente partiendo por casa, si estoy aquí en un lugar tan bonito como Montgai, con personas también que son maravillosas en general, todas las mujeres que he conocido son realmente mujeres muy, muy bellas, y además con todo un camino medicinal que aquí también traen desde una cultura catalana, que también quisiera yo conocer, explorar y también integrar en mis talleres. Siento que Montgai es un punto de partida muy importante, y teniendo además un centro que es tan precioso como es Lo Carreró, que como te dije antes es una casona que alberga muchas posibilidades, y que bueno, que ahí tengo toda la posibilidad de tener lo presencial. Entonces estoy viajando, salgo y entro, digámoslo, y también tengo las cosas online, donde manejo el Clan de Lobas con un taller, con dos talleres semanales que manejo, donde están cada 3 meses se va cambiando un tema. Por ejemplo, ahora comienzo un taller de sexualidad femenina que va a ser todo abril, mayo y junio online. Y además tengo el taller de ancestrología que va a ser el sábado 13. Entonces, claro, de algún modo manejo la idea de viajar, de lo online y de lo presencial en mi propia tierra. ¿Me uh-huh. entiendes?
Uh-huh. Y también, pues eso, desde Lo Carreró. ¿Te ha costado? Tú que eres una mujer de mundo, no sé si has vivido en grandes ciudades. Lo que sí que me consta es que has viajado y has dado bastantes vueltas. Llegar a Montgai, que es un pueblo pequeñito, que tiene Montgai 2.000 habitantes por ahí.
Más no, o... mucho menos. Menos aún. Mucho menos de 1.000.
Menos de 1.000. Mira, imagínate.
Bueno, sí ha costado porque, bueno, la gente, obviamente, primero quiere conocer quién soy, qué ha pasado. Estamos haciendo cine los días sábados en el Carreró con mi marido, y ahí hemos mostrado un poco nuestra faceta familiar, que también es parte de ser muy transparente con lo que soy, con lo que hago, con mi maternidad, con mi ser mujer de un marido, que también llevamos 22 años juntos. Entonces, finalmente, es siendo también muy transparente en lo que somos. Y ahí siento que hemos generado confianzas, y bueno, obviamente que cuesta. No te voy a decir que no ha costado. El primer taller que hice de canto tuvo solamente una persona, igual lo hice, y no quise claudicar a mi intento. Y luego tuvimos una actividad muy bonita que fue un pago a la tierra, que en realidad es como una ceremonia de gratitud, que la hicimos en el mes de febrero, justamente un mes antes del equinoccio de primavera, para poder también agradecer por las lluvias, por la cosecha, por los campos, por el invierno, porque estamos vivos. Y eso fue muy bonito. Aquí en Mongay tuvo más de 25 personas que vinieron de todas partes, salimos también en el diario, así que fue muy entretenido. Y bueno, y ahora también estoy con esto otro de la astrología. Entonces, bueno, mes a mes estoy armando algo presencial de Clan de Loas, pero todas las semanas tenemos cultura. Y la cultura también ha hecho que yo pueda mostrarme un poco más también en cómo yo abordo mis comentarios, cómo también soy parte de este como colectivo familiar que estamos haciendo, donde también generamos un poco de venta de comidas, donde también traemos un poco de nuestra gastronomía. Y bueno, la gente nos ha ido conociendo y también nos ha ido queriendo. Yo me siento ya muy querida, aceptada. Y bueno, y también soy parte de este colectivo, no sé si tú supiste, de las dones transformadoras.
Hombre, y tan. Sí, sí.
Y bueno, también estoy aquí con un mural,
sí,
que me da un poco de vergüenza, ¿no? Inclusive, porque yo digo de pudor, porque bueno, estoy aquí en pleno pueblo con mi tremenda foto y bueno, por un lado me siento muy halagada y feliz y agradecida, y por otro lado también, obvio que trabajo mi ego para no sentir que estoy ahí al centro del pueblo todo el tiempo.
¿Cómo nos cuesta también el reconocimiento a las mujeres, verdad?
Uf, tremendo, ahí trabajo mi merecimiento todo el tiempo, pero bueno, sí, lo merezco. Y tengo un camino de 22 años con mujeres haciendo muchas cosas, así que bueno, también me siento muy feliz de que Clan de Loa sea parte de ese colectivo y estemos todas las mujeres aquí en Mongay.
Háblanos de esto que nos has explicado antes, que lo has pasado así muy, muy, muy por encima, de estos cantos. Porque para ti también es importante la voz, explicar, comunicar, sí, los cuentos,
totalmente,
¿no? Cantar.
Cantar, contar, que son dos palabras que se parecen mucho, ha sido mi mayor eslabón de sanación con Clan de Loa. El canto que canto, en realidad, es un canto ancestral con tambor, que es un canto muy simple, muy repetitivo, que al final, después de un par de rato cantando, uno lo que va sintiendo es que ya dejas la cabeza afuera, es como que ya dejo de pensar, es como que ya suelto todo lo que yo vine desde mi estrés, desde mi problemática familiar, desde mi ser madre o lo que sea, y empiezo ya a simplemente elevarme a través de un canto muy, muy fácil. Bueno, también canto en algún tipo de lengua indígena que también son muy bonitos de repetir, en Lakota, en Náhuatl, en Mapudungún, y eso también le da un carácter muy distinto, porque cuando uno habla en lenguas diferentes, también uno trabaja los otros hemisferios del cerebro, entonces también es como muy completo. Bueno, y ese canto, que también trabaja el tambor, es un canto que lo que tiene de bonito es que es el pulso del corazón. Entonces el tambor maneja el pulso corazón, entonces nos va serenando, nos va apaciguando, nos va generando una sensación de volver un poco al útero materno, y donde volvemos a estar así como calentitos, en un espacio medio como abrigado, medio uterino y medio nido, y donde sentimos que podemos cantar a viva voz, y aunque cantemos mal, no importa,
igual, ¿no?
Que esto no es un tema de simplemente volver a sentirnos, no sé, como sin problemas, como a sentir que la vida puede ser completamente perfecta en lo simple, y donde entramos al concepto que yo tengo como eslogan casi, que es confiar en la vida, confiar, confiar, confiar. Entonces muchas personas han llegado muy, muy, muy tremendamente llenas de problemas, y simplemente cantando un par de horas ya suavizan todo su angustia, serenan la cabeza, la mente, y entran al espacio de confío. Y cuando confiamos, encontramos las soluciones y podemos avanzar, porque claramente la vida nos llena de crisis para que empecemos a buscar esas posibilidades donde nos aquietamos para encontrar la solución. Entonces, muy bonito.
¿Crees que falta mucho autoconocimiento, no? Que no tenemos tiempo para parar, ¿no? ¿Cómo es allò? No tengo tiempo de pensar que no tengo tiempo de pensar, ¿no? No tienes tiempo de pensar que no tienes tiempo, que no puedes, ¿no?
Claro, porque no nos permitimos parar, y finalmente le damos a la cabeza, Y cuando nos paramos un poquito en la cabeza diciendo ya se acabó, ahora solamente me doy este espacio para mí, como un regalo, es cuando la medicina puede entrar y ser capaz de transformarnos interiormente.
¿Y tú quién eres, Connie? A ver, ¿cómo te fundas? ¿Cómo te entras en este mundo? ¿De quién bebes tú?
Ay, linda, qué buenas palabras. Mira, bebo de la maternidad primero. Tengo 3 hijos, uno de 19, otro de 16 y una de 12 casi. Y mi primer hijo ha sido un maestrazo en mi vida porque él trajo la necesidad de que yo me educara como mamá en terapias holísticas, porque finalmente yo soy de formación profesora básica en Chile, soy chilena, y luego tengo un posgrado en literatura infantil, y ese posgrado me llevó al trabajo del cuento medicina, pero quedé corta en algún minuto con mi maternidad y empecé a estudiar otro tipo de cosas, reiki, terapia floral, ancestrología, terapia biográfica, y bueno, y siendo mamá, seguí educándome, y también decidí no trabajar formalmente, con un horario así estipulado, dejando a mis hijos solos, digámoslo, o en una guardería, y salí del mundo laboral formal para hacer un poco más todo esto. Entonces, claro, la necesidad de ser una mamá que también apoyara la faena, de algún modo, de mi marido en torno al dinero familiar fue importante, y también el que yo tengo un volcán interior lleno de creatividad donde no podía quedarme solo siendo mamá o haciendo las cosas de la casa, sin desmerecer que eso también es súper importante y súper valeroso, digámoslo, pero finalmente sentí que yo necesitaba tener un mundo lleno de cosas, y bueno, ahí seguí estudiando, seguí armando mis clanes, que yo los clanes de Loas los tengo desde el año 2001, imagínate, 22 años, y los clanes de Loa han sido, no sé, más de 200 ya en el mundo casi, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, algunos más cortitos, unos de un fin de semana, otros clanes que han sido clanes de meses, de años, incluso tengo clanes que han estado 7 años juntos trabajando, y donde ya tuve que decirle ya, bueno, esto es gula, digamos, lo cortemos un poco más esto también. Entonces, bueno, ha tenido de todo. Pero simplemente yo siento que quien me regula es mi maternidad. Mi constante necesidad de ser una mujer que entregue 3 hijos sanos al mundo. Que entregue, bueno, y también el venirnos a Mongay fue esto mismo. O sea, cómo traer a hijos a un mundo donde la cercanía con toda Europa fuera real. Y además no habitando la urbe totalmente y viviendo una vida calmada para tener estos espacios de retrospección, de estar también con la mirada de cómo conversamos, de cómo nos vemos, de cómo nos educamos cada uno en la familia, sin perder el rumbo. Eso es lo que más quiero.
¿Y hacia dónde vas, Connie? ¿Lo sabes?
Wow. Bueno, voy a un libro. Ah. Eso, ahora que tú me lo preguntas, sí. Estoy con la creación de un libro hace ya unos 4 años, que lo comencé en pandemia y aún no lo termino. Espero que la calma de este pueblo hermoso me dé la posibilidad también de sentarme a escribir y terminar lo que vine a hacer también. Y bueno, como libro creo que puede ser el primero de muchos, porque tengo mucho, mucho que contar. Son demasiadas mujeres que yo he escuchado en mi vida para que también puedan ser relatadas sus historias. Obviamente jamás contándolas con el nombre y apellido, pero sí historias verdaderas que también permitan que otras mujeres se sientan llamadas a poder sanar junto a ellas también. Bueno, este libro me lleva la idea de seguir viajando por muchos lugares, también me lleva la idea de aprender más idiomas, ahora estoy con el catalán, que me parece hermoso como lengua, también muy difícil de escribir, que ha sido un temazo, por Dios, que es distinto la escritura del catalán al castellano, y bueno, y avanzando en que nunca paro de poder también seguir siendo una mujer llena de ilusión de aprender, de compartir, de también conocer otras realidades de mujeres. En cada uno de mis viajes en Estados Unidos, que en realidad en Estados Unidos tengo mucha comunidad latina ahí, y al final en esa comunidad latina tengo como diferentes grupos que son de diferentes países, donde cada realidad es un mundo particular, y es que es impresionante de ver cómo las mujeres tienen diferentes necesidades en diferentes latitudes. Entonces también eso me invita a seguir aprendiendo diferentes técnicas. Así que bueno, que Clan de Loa siga creciendo, también que las mujeres confíen en que lo que estoy haciendo aquí en Mongay es hermoso, también se atrevan a darse el regalo para ellas y que también podamos aquí tener talleres presenciales y bueno, y que el carrero se llene de vida, se llene de magia y se llene de mujeres y de hombres y de hijos y de todas las realidades posibles.
¿Cómo nos podemos hacer del clan de Lobas? ¿Cómo podemos ser una más de este clan, Connie?
Bueno, simplemente viniendo a mis actividades o también escribiéndome a mi WhatsApp o a mi correo, que yo también te lo podré después decir, donde también podemos de algún modo generar en qué quisieras. Es porque tengo cursos online que están ya listos, donde tú puedes simplemente comprarlos y hacerlos. Tengo talleres online que parten en abril. Tengo estos talleres presenciales, también tengo los viajes, entonces hay muchas maneras de ser parte del Clan de Loba, y donde de algún modo creo que cualquier mujer que quiera escuchar a su corazón puede ser parte. Y Clan de Lobas es en realidad una sanación colectiva. Yo soy simplemente una mujer que aglutina, junta, congrega a otras mujeres y entre todas sanamos. O sea, yo no soy gurú de nada, soy simplemente una mujer con valentía que ha querido juntar a otras mujeres para que podamos crecer juntas. Así que bueno, crecemos juntas todas en Clan de Lobas, eso es lo más bonito.
Pues clandelobas.com, allí trobareu molta informació de sí. La Coni, i a més pues, us portarà dirigida cap a les xarxes socials, encara veureu molt més, podreu veure, no?, com són els tallers, amb alguns vídeos, que bien os lo pasáis, que envidia, no? Debe haver momentos de todo, però los vídeos que hemos visto así en Instagram de algunos talleres, es que es un momento, no?, de quitarte todas las corazas y ser tú misma y ya está, ¿no? Pasártelo
no,
bien.
No, la vivencia de los talleres de presenciales son unas vivencias de una riqueza que te juro que no puedo ni... O sea, como que realmente solo puedo agradecer el poder trabajar en esto, que es tan, tan maravilloso y que desde el momento que comenzamos haciendo la primera mirada juntas como círculo de mujeres hasta que nos separamos y nos abrazamos todas, y que realmente nos sentimos parte de una tierra donde no hay límites al final para seguir siendo mujeres que transformemos el mundo de todas. Y eso es muy bonito, muy bonito.
Connie, rápidamente, ¿quieres jugar al joc del Gat Garotus con nosotras? Verás que es muy fácil, no me puedes decir que no. Sí, que no sé ni por qué te lo pregunto, claro. Si fueses un color, ¿qué color serías?
Rojo.
Me gusta. Si fueras una planta...
Rosa.
Si fueras una fruta...
Sandía, no sé cómo se dice en catalán, la sandía.
Síndria. Una síndria. Una síndria. ¿Y si fueses un paisaje?
El campo. Amo el campo.
Ay. ¿Tienes algún aullido particular tuyo? Voz propia, ¿verdad?
No, la verdad es que mi frase es confío en la vida. Ahí vamos para adelante. Ese es mi aullido total. Así me levanto y así me acuesto. Confío en la vida.
Pues te conocemos más a través de clandelobas.com, Connie Duclos, fundadora de Clan de Lobas. Muchas gracias por estar hoy con nosotras y un abrazo enorme. Hasta muy pronto.
Muchas gracias a ti también. Muchas gracias a todas también por escucharme. Las invito y la verdad que las dejo con el corazón muy, muy abierto a que puedan acercarse a Clan de Lobas. Gracias por todo.
Ficha. ¿Quién es?
Una mujer consciente.
¿Qué fa?
Trabajo por el despertar femenino sagrado.
¿Quina música t'inspira?
El canto ancestral.
¿Sinergies o batibull creador?
Con todo tipo de seres humanos. Todo tipo de ser humano para mí tiene un valor. Así que cualquiera está dentro de mi rango. No hay exclusión.
¿Inquietes en constant evolució?
Cantando, contando cuentos, viajando, llena de más y más mujeres que se suman a Clan de Lobas. Y sonriéndole a la vida.
Nova edició de l'Espai del Gat Garotus amb els companys de la xarxa ràdio.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I en el Via Directe seguim recordant més moments d'aquests 3.500 programes del Via Directe. Avui recordarem el dia que el 29 de maig de l'any 2019 Benjamí Tous ens explicava un quadre de Matís a l'espai de la ràdio en colors. Anem una setmana més a l'espai de la ràdio en colors amb Benjamí Tous. Per cert, avui toca parlar d'un quadre. Benjamí Tous, benvingut.
Bon dia, i no sé, mira aquesta música, quan sona aquest piano, que tenim un pianista aquí molt guapo, que les senyores no ho saben, però és un noi ros amb ulleres de conxa, una mica rus, oi que sí?
Sí.
Un rus que va aterrissar perquè s'ha de la barca. M'agrada aquesta música i em bellugo el cul, em bellugo la cintura, la cadera, els membres. Hem de fer un exercici cada matí, per sobretot la gent que està ja passant dels 70, s'ha de fer ballar, exercicis, caminar, això és molt bo, moure els ossos. Però hi ha un altre exercici mental que hem de fer, a part de pensar i tal, a nivell artístic, a nivell d'un quadre, perquè jo, bàsicament, quan me diuen que sóc artista, els dic, no, prefereixo ser pintor. I quan me diuen que sóc pintor, encara vaig més lluny. Jordi, els dic, mira, jo sóc pintor de quadros, perquè pots pintar i ser conceptual i tal. A mi m'agrada fer quadros, perquè un quadre té un principi, un final, és una història. Si aquests quadres, a més, són figuratius, realistes, la tia em diu, què vols dir figuratiu? Gent d'aquesta que no saben d'art, doncs, bueno, en diem figuratiu quan hi ha figures. I si no hi ha figures, és abstracte, són colors, ratlles, només. Llavors, aquestes figures, aquestes persones, les veiem avui en un quadre del Matisse, que a mi m'agrada molt, que és la família del pintor. I si vols, agafem de la mà i fem fer aquest massatge mental, aquest exercici de mirar, que és més important del que sembla, a tota la gent que no el poden veure perquè ara no el tenen al davant, com dius tu, que el mirin després, no, Jordi?
Recomanable seria mirar-ho després, si no, doncs ens poden acompanyar amb el quadre al davant i escoltar les teves
també,
explicacions. Perquè, com has
també
dit molt bé,
molt, cert.
Com has dit molt bé abans, Benjamí, els quadres tenen una història i aquesta història l'expliques tu, com si fos una novel·la, com si fos una pel·lícula. Tenim una imatge fixa, que és el quadre, que és la família del pintor de l'any 1911 de Matisse, i a partir d'aquí, Benjamí,
sí,
et deixem
també,
a tu.
També sempre els hi dedico, i m'agrada, de fet, tinc uns quants per WhatsApp, els invidents, a la gent que físicament no hi poden veure, els agrada molt, que els interessa. No tots, ja no tots això, hi ha gent que no. Llavors, mireu, primer faré una descripció del que veig, i perquè ara hi ha un professor que es diu aquí Albert Inglés, que ho fan aquí a Barcelona, en molts col·legis, inclús ha anat a l'estranger, que els hi posen el quadre als nens o a la gent, i llavors ells diuen el que veuen sense documentació. Avui ho faré, o sigui, hi haurà dues fases amb aquests just 10 minutets que tenim, i després de descriure-lo, i així el faig veure, després donaré la meva documentació ja com a pintor i estudiós d'art, que tinc molts llibres sobre Matisse. O sigui, sense dir res de Matisse ni del quadre, estem davant d'una pintura molt de colorido i tenim quatre figures. La figura de la dreta, la persona de la dreta, és una dona gran, sembla gran, després descobrirem que ja ho descobrirem que no és tan gran, vestida de negre, anava a dir-ho, però he dit que ho diria després, no em vaig a fer d'espoiler a mi mateix. Veig una dona vestida de negre, molt negre, amb un coll blanc i punys, punyetes, que deien abans de que ve la paraula, ve de fer punyetes, que és el que cabe la màniga, de encaje, no sé com es diu en català, de brodats blancs. I una de les està dreta, hieràtica, molt tiesa, com si fos una figura romànica o egípcia, i a la mà té una cosa que no queda molt clar, una persona que li vaig fer aquest joc es pensava que era un mocador, no, però és un llibret groc, però no penseu altres coses, perquè quan va morir el Matisse, els grocs, aquesta història encara no havia començat. Llavors, al mig de l'escena hi ha dos nois asseguts jugant a les dames amb un tablero d'escacs, però estan jugant a les dames, no als escacs, no hi ha les figures, hi ha les fitxes. Van vestits els dos idèntics, de vermell, semblen dos besons. L'un que passa que un és més moreno i l'altre és una mica pel roig. Els dos porten un vestuari raro perquè no té coll, és com si portessin un pijama o un banyador d'aquells de principi de segle, però només de color vermell, perquè estan, és cenyit i els hi apreta les cuixes fins al damunt del genoll. Després porten mitjons negres i sabates negres, sembla. O van amb mitjons, jo diria que van amb mitjons. Llavors, al darrere d'aquests dos nois hi ha una ximenera que s'assembla a les que tenim molta gent aquí a Barcelona, de l'Eixample. I, de fet, és quasi igual, amb dues cantons simètrics, unes columnes amb quatre ratlles marcades i dos gerros. Els gerros no són simètrics, on hi ha més flors grogues, vermelles i verdes, és blavet, blau turquesa, un blau francès, que dic jo, i l'altre és un blavet igual, blavet turquesa, petitet, però té com unes violetes i un groguet. I al mig hi ha una figura que sembla ser una dona, perquè veig pits, i està escarranxada, nua, és una, tot i que és una mica masculina i forta, però és un nu femení. I a darrere, al costat de la ximenera, que té butaques als dos cantons, però a darrere a l'esquerra hi ha una senyora que broda o té un mocador blanc i porta un vestit estampat de color ocre i flors grogues. Està asseguda en un sofà granate amb flors grogues vermelles i tal. La paret hi ha tot de floretes, tant en un cantó com a l'altre. A terra hi ha una catifa, que és com un tapís marroquí o turc o índio, amb moltes, molts de flors. Les dos, els personatges queden totalment immersos en aquest espai. El primer que observem i el primer que ens diria tothom és que no hi ha comunicació entre ells. No parlen, les cares, per cert, estan fetes d'una forma molt suau, a lo matís, això ja ho hem dit, aquí no fem descobrir, només com unes ratlles com de còmic japonès, o sigui, una ratlleta pels ulls, una ratlleta pel nas i una ratlleta per la boca. Ah, la dona negra porta unes sabatetes blau cel, com unes ratlles blau cel que hi ha al fons. I també aquest blau cel es repeteix a la catifa.
Per tant, fons... aquesta és l'explicació, Benjamí, del que podem veure en aquest, sí, d'aquest quadre, que pot veure tothom, i darrere aquest quadre deu haver alguna explicació.
I ara anem a explicar la del Benjamí i la del propi Matís, perquè si Picasso no va escriure diaris i tothom diu Picasso, estic llegint un llibre i Picasso íntimo, i tots diuen el que va dir, el Picasso no va escriure res. El Matís sí, perquè ho he llegit als seus diaris, explica molt. Mira, la família de pintor que la va pintar a Issy, a Moulineau, a França, és la família de Matís, que estan reunits i silenciosos, molt treballant. Els seus dos fills, que es diuen Jean i Pierre, juguen a les dames. La filla és molt important, perquè és la famosa Marguerite. Marguerite, el Picasso, quan van a veure el Matís, en va quedar prendat i va pintar. O sigui, tenim retrat de la Marguerite aquesta pel Picasso. Diu que ha interrompit la lectura del seu llibre, mentre que l'esposa de l'artista, Matís, a la inversa d'altres artistes, no va tindre només que una dona i no va ser amorós ni res, una dona molt tranquil. Mentre que l'esposa fa el treball, com les dones d'aquella època, sentada al sofà. Es coneix molt bé la diferència entre la mare i la filla, però és curiós, en canvi dels fills, aquest pare no ens dona una versió diferenciada, com si per ell els dos fills fossin una sola cosa. Aquests fills han perdut la identitat. Aquest vermell de les sorres robes els converteix en una icona, en un disseny, amb algo que s'esfonsa amb la catifa, amb el fons. Això fa el Matís. Una cosa que jo admiro ja personalment jo del Matís és que pot ficar sempre barrages, abstractes, col·lages, i no resulta mai barroc. Molts ornaments barregen a les persones. I el tapís persa que està al terra, que il·lumina tot el... agafa més força que els personatges, com els coixins, els almadones, diu, aquí, a la ximenera. Aquesta ornamentació és molt, molt típica de Matís i ara sabrem què va passar. De qui està inspirat aquest pintor? A mi em sonava això ara, païn, després molt bé. Perquè Matís, que sapigueu que l'hivern de 1911 i el de 1912 i fins i tot en 1913, o sigui, 3 anys a principis de segle, passava vacances a Marroc. I amb això ja sabem que aquests viatges que va fer a Marroc el va inspirar molt i el va... Aquesta confusió de coses és com els jardins de Tànger. El Matís, paraules, ara voleu sentir les paraules de Matís, diu, escriu des de Tànger al seu col·lega pintor a Camoan. Diu, la llum és tan suau, molt diferent a la Mediterrània. I ara acabo dient-te, perquè no tenim més temps, que sí, jo que sóc mediterrani, quan me'n vaig a Astúries, veig una llum molt diferent. Imagina't que és curiós. I quan me'n vaig anar de Barcelona a València, vaig dir, ostres, ara entenc el Sorolla i les meves aquarel·les pintades a València, i amb això acabarem, Jordi, la llum canvia. I fixa't, per on? Que ara sabem que aquest quadre, que no sabíem res, han vist a la Marguerite, que a més la va pintar el Picasso, la dona, tranquil·la, cosint, una imatge molt relaxada de la família del Matís, els dos fills quasi sense identificar. I a més, que el senyor Matís es va passar 3 anys, 1911, 1912 i 1913, amb viatges a Tànger, a Marroc, i es va influenciar moltíssim per tota l'estètica marroquí oriental d'aquella època.
I a partir d'aquí surt aquest quadre, que és la família del pintor, de Matisse, que és el quadre que avui Benjamí Tous ens ha explicat a través de la ràdio, ens ha fet volar, com sempre, la imaginació, ens ha explicat primer què és el que es veu en aquest quadre i després una sèrie d'explicacions per tal d'entendre'l bé. I ara, si tornem a mirar el quadre després de les teves explicacions, el veurem diferent.
Clar, perquè ara diu, ai, la Margarit, ja no et dic si vas... I a sobre mires els quadres de la, que ha pintat Picasso sobre la Margarit i mires i llavors dius, les altres dones que pinta Matisse sentada a la butaca són sempre la seva dona? No són sempre la dona, però són altres dones. Jo, quan acabo, és com un conte, deia la meva mare que quan era petit i no pronunciava la R, preguntava, t'ha galat? I avui us pregunto als radioescoltadors, t'ha galat?
Perfecte, Benjamí, ens ha agradat moltíssim. Fins la propera setmana amb més històries.
La pròxima setmana igual fem un brainstorm.
Estaria bé.
Una tormenta del cervell que ens digui veure tot de cop, tot de coses.
I ens convé, coses molt diferents. Benjamí Tous, fins la propera.
Adéu.
Un dels espais mítics i emblemàtics del Via Directa a la Ràdio en Colors amb Benjamí Tous, aquest espai que vam realitzar el 29 de maig de l'any 2019. Aquell dia Benjamí Tous a la Ràdio en Colors ens parlava d'un quadre de Matisse i ens explicava la seva història.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Sant Andreu de la Barca es prepara per la celebració de la 7a edició de la Fira del Vi amb importants novetats. La Fira del Vi serà el dissabte 27 d'abril i el dia 28 tindrà lloc la primera edició de la Fira del Vermut. Canvi d'ubicació a l'esplanada del Mercat Setmanal i activitats prèvies amb tast de vins. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Indústria.
Doncs encetem aquesta 7a edició, com bé has dit, de la Fira del Vi a casa nostra. Ja portem, aquesta seria la número 7, o sigui que ja portem un bagatge. I enguany, principalment, tenim dues novetats molt importants. La primera és l'aposta per al canvi d'ubicació d'aquesta 7a Fira del Vi, donat que estava agafant una importància bastant gran en quant a afluència de públic. Hem pensat que aquest any potser un canvi d'ubicació perquè la gent estigui més còmoda a l'entorn de la fira era una aposta que volíem provar i hem canviat l'emplaçament a l'esplanada del Mercat Setmanal. Aquesta és una aposta clara que hem tingut des del primer moment. I la segona gran novetat seria que aquesta Fira del Vi, aquesta 7a Fira del Vi, també inclou la primera Fira del Vermut, que seria el diumenge, és a dir, dissabte seria la Fira del Vi, com fins ara l'hem coneguda, amb el canvi d'ubicació i amb també novetats que després anirem explicant. I el diumenge seria la Fira del Vermut, des de les 11:45 aproximadament, fins a migdia tarda.
20 cellers participaran de la Fira del Vi el dia 27 d'abril i 10 expositors a la Fira del Vermut, que també comptarà amb la presència de la restauració local.
A aquesta edició tenim 20 expositors, 20 cellers diferents que aporten el seu producte i la seva expertise també, que després explicarà Juan més detalladament. Tenim també una aposta també per la gastronomia, perquè el vi i la gastronomia van de la mà. Llavors, en aquest sentit, hem fet també una aposta per augmentar la gastronomia del dissabte, amb 6 restauradors i també posant l'èmfasi en la quantitat de menjar, de tapes que es puguin servir aquest dia, el dissabte de la Fira del Vi, donat que pensem que l'afluència serà major que la de l'any passat. I el diumenge, a la Fira del Vermut, tenim 10 expositors i tindrem també dos restauradors que també aniran servint les tapes pertinents.
L'associació Rubins, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, organitzen la setena edició de la Fira del Vi. Juan Pérez, president de l'associació Rubins, parla dels canvis que ha experimentat aquesta Fira Sant Andreu de la Barca.
Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer al Ayuntamiento la confianza nuevamente en nuestra asociación por elegir nuestra opción. Como bien has dicho, Jordi, esto comenzó hace unos años de una manera un poco peculiar dentro de una fira de la primavera. Ha ido cogiendo pues envergadura, volumen y gracias a la afluencia de gente, de público, pues hemos ido aumentando. En primer lugar, agradecer la apuesta por nosotros y también agradecer también a nuestra asociación, que ha ido creciendo gracias a estos eventos, ¿no? Estos eventos le han dado más energía, más fuerza, más volumen, más asociados. Muchos de ellos colaborarán en este evento. Y sí, es una ocasión para lucirnos de nuevo delante de nuestro pueblo, de nuestro público y con muchas ganas de que comience, ¿no? Este año, bien ha dicho Miguel Ángel, hay una novedad, entre otras, que es que la feria, digamos, en lugar de un día, se celebrará en dos días, en dos jornadas. La primera será de vino, con 20 bodegas. Detallando un poco este tema, hemos elegido, siempre elegimos un punto, un eje. Este año hemos elegido una ADO muy próxima a nosotros, la DO Alella, y será un poco la protagonista, entre otras DOs, lógicamente, que vendrán de esta fira. Vendrán 5 bodegas de esta DO, de las 7 que la componen, y abanderada por Kim Valle, que es el presidente de la DO. Nos hace mucha ilusión propagar la cultura del vino, y esta es una ocasión muy importante para hacerlo, ¿no? El domingo, en la primera fira de Bermú, también con buenas expectativas, un público seguramente diferente, un horario diferente y un producto diferente, ¿no? 7 productores de vermú, 2 de cerveza artesana, acompañarán alguno más de vino. Novedades también habrá en cuanto a la organización. Bien ha dicho Miguel Ángel que la ubicación era un hándicap. Con esta nueva ubicación creemos que ese problema se solventará con más disposición de mesas, de apoyos para la gente y de espacio, ¿no? Que es importante para que la gente disfrute, ¿no?
La DO, la denominación de origen Alella, será la denominación protagonista d'enguany.
Bueno, es una denominación, digamos, peculiar. Es una denominación que está muy próxima a nuestra, que es Penedès. Está apenas a 30 kilómetros. Es una denominación peculiar porque tiene unos productos peculiares. La zona del litoral, que es la que enfrenta, le da a los vinos, a las uvas, un carácter más salino, un carácter diferente. A mí me recuerda a la salinidad que tienen algunos albariños. Entonces, la panza blanca, el picapol, son productos, creo que poco conocidos, y es un momento para descubrirlos de la mano de 5 de las bodegas más que trabajan allí. De memoria te digo que vendrá Alta Alella, que es una de las grandes, vendrá Bouquet d'Alella, vendrá Kim Valle, como he dicho antes, vendrá Testuan, vendrá Tessa del Ten. Son 5 de las 7 y es más que un escaparate también. Ellos están ilusionados por venir, por abrir la feria, y bueno, hemos contactado y hemos tenido muy buena sintonía. Ese es el principal motivo por el cual van a estar aquí.
Els dies previs a la Fira del Vi realitzaran 3 activitats al Teatre Núria Espert amb degustacions de vins i també d'escumosos.
Un poco es la dinámica de las propuestas de ediciones anteriores, un poco para calentar la feria, para que la gente ya lo tenga como un objetivo ese fin de semana. Vamos a desarrollar 3 catas en el teatro, en la sala del Teatro Federico García Llorca. Una de ellas será la que abra la feria, pilotada por el sommelier Joan Aira y Kim Batlle de la DO Alella. Ahí, pues, como siempre, mostraremos esa DO y 3 de sus productos. El siguiente día, el día 25, vendrá una bodega emblemática en La Rioja, Luis Cañas, creo que conocida por muchos, y acabaremos con una bodega de proximidad, el Sellé Escuffé Rousset de espumosos, que dará un poco el carácter, pues esa trilogía que nos gusta exponer y esa cultura propagarla un poquito más. Todo eso con un maridaje, como siempre, transversal en las tres catas de nuestros amigos de Alicia Charcuter. Nos gusta trabajar con la comunidad y ellos son, pues siempre estan a l'altura i nos encanta que nos acompanyen.
Entre les novetats que també tindrem aquest any a la Fira del Vi, tant dissabte com diumenge, seran tallers adreçats als més petits.
El sábado, va aparte de la música que adornarà o acompanyarà l'evento, habrá también unos talleres dirigidos por profesionales para un poco, digamos, aliviar a las personas que vienen con pequeños que siempre pues distraen más y ellos son bueno digamos que tienen una posibilidad de estar ahí haciendo alguna actividad y dejar a sus padres pues disfrutar un poco más del evento. Talleres para niños entre 4 y 10 años y también para darle un poco carácter más festivo se ha acordado también pues hacer dos puestos de, digamos, de hoy está muy de moda, ¿no? La publicidad en las redes para que la gente pueda un poco hacer su foto del evento, colgarla, habrá un fotocall y también habrá un fotomatón para que todo el mundo se pueda llevar su recuerdo de ese día, ¿no?
Per consumir els vins s'ha establert el sistema de fitxes tant per la beguda com també per la restauració. Enguany també s'incrementen els punts de venda.
El año pasado se implementó este sistema, creo que fue muy muy útil. El sistema de fichas consiste en adquirir las fichas en los 8 puntos de venta, eso también hay que recalcarlo. Habrá 4 puntos dobles de venta para estas fichas. Fichas para consumiciones de vino, de cerveza o de vermut o de cava. Fichas que costarán 2,50 euros y fichas de restauración que son de otro color diferencial para los restauradores para que en los dos días puedan adquirirlas de una manera totalmente libre. No hay ningún bono ni ninguna. Se pueden comprar una ficha, se pueden comprar 5, 12, las que se quieran. Eso es un poco el funcionamiento igual que tuvimos el año pasado. Lo acompañará, como siempre, la copa serigrafiada. Este año hemos cambiado el modelo, un poquito más grande, que es más confortable para todos, y lógicamente serigrafiada con el logotipo, con el escudo del ayuntamiento, que es el que patrocina y el que organiza junto con nosotros esta fira.
Els canvis d'ubicació i amb les novetats s'espera celebrar una de les millors edicions de la fira i s'esperen al voltant de 4.000 o 5.000 persones.
Bueno, yo soy de números y estadísticas el que me conoce. Las expectativas son buenas. Son buenas porque se han hecho las cosas bien y este año pues el cambio de ubicación, las comodidades, los talleres, como he dicho, todo va a confluir en que también, si nos acompaña como siempre el tiempo, tengamos una gran afluencia. Esperamos alrededor de 4 o 5 mil personas. Esperamos que venga mucha gente de los alrededores, porque se va a hacer una campaña para que conozcan la feria, convertir, como siempre es nuestra ilusión, esta ciudad en una referencia en materia del vino. Esto es un pueblo con historia vinícola y debe ser así. Ilusión, muchas ganas de trabajar, más de 25 voluntarios de la asociación van a hacer que esto sea posible y junto con los técnicos del ayuntamiento, por supuesto, y expectativas ilusionantes y creo que buenas.
Doncs amb moltíssima il·lusió, com comentava Juan també, esperem una major afluència, que tota la feina que s'ha fet per part de Rubins i també per part dels tècnics d'Escoles Velles, amb moltíssima imaginació, també sigui un èxit i quedi reflectit amb aquesta major afluència de públic, però no només una major afluència, és a dir, una gran quantitat de gent, sinó també una qualitat d'aquesta gent que vindrà i tindrà un espai més gran, més esponjós, on hi ha més taules, on hi ha més punts també per reciclar, on hi ha més maridatge, més menjar, on hi ha aquestes activitats que comentava en Juan també perquè els nens puguin estar també entretinguts i les famílies, pares i mares també tranquils, on hi ha el fotomatón, on hi ha una sèrie de novetats que faran que aquest entorn sigui entranyable d'alguna manera i bueno, després puguin explicar que han estat aquí a la 7a Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca i a la primera del Vermut i que els hi ha encantat. Llavors aquest seria el nostre objectiu.
7a edició de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca del 24 al 28 d'abril. Enguany amb novetats com la celebració de la Fira del Vermut i canvi d'ubicació a l'esplanada del Mercat Setmanal.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials del Facebook, el Twitter i també Instagram i a través del nostre canal de WhatsApp. You got a friend in me, and you've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Yeah, you've got a friend in me, baby, you've got a friend in me. You got a pal in me, and you've got a friend in me. You got your troubles, well, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together and see it through, 'cause you've got a friend in me. Darling, you've got a friend in me. Now some of the boys might be a little smarter than I am, or bigger and stronger too, maybe, but none of them is ever gonna love you the way I do. Oh, it's me and Julu, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's a destiny, 'cause you've got a friend in me. My baby, you've got a friend in me. Now some of the boys might be a little smarter than I am, bigger and stronger too, maybe, none of them is ever gonna love you the way I do. 'Cause it's me and Julie, and as the years go by, our love will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. Now baby, you've got a friend in me. You got a friend in me, my darling, you got a friend
in me.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.